i Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
De març, programa 633, cap a la neu, esquí nòrdic, Guils Fontanera, l'entrevista Green. Atenció a aquesta entrevista, camions elèctrics. Diverses empreses a Catalunya els comencen a incorporar, i no pas petitons, els més grossos, els que porten 40, 42, 44 tones carregats, i en aquest cas anirem cap a Ponent, una empresa de transport d'animals vius que té 35 camions, 3 ja són elèctrics, i en 4 anys més la seva previsió és que tots siguin elèctrics, perquè els 3 que té estan donant un resultat excepcionalment bo. Suspenen les multes a les zones de baixes emissions per la crisi de Rodalies, és el tema del José Luis Gallego, però cal dir que aviat aquesta suspensió s'aixeca, per tant, i tornaran les sancions, i així ho ha anunciat el govern fa poques hores. Mobilitat Green, què fem amb la R1, la línia de tren del Maresme? El mar hi arribarà aviat, aviat és un dia, no vol dir demà passat, però cal començar a planificar. I Empresa i Comerç A+, empreses i biodiversitat. I recordeu, som digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, som a la xarxa X i, per descomptat, a 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
I a quin temps ha fet? Hem parlat d'una estabilització notable del temps després que les pluges els últims 8 dies hagin tornat a visitar Catalunya, i de forma notablement important. El darrer temporal acostava les pluges, l'anticicló ha arribat amb empenta, ha arribat amb força, i en definitiva sembla que s'ha trencat la ratxa de pertorbacions més actives.
Meteoneu.
Anem cap a la neu, i un cop més aquesta temporada no ens oblidem de l'esquí nòrdic, perquè, sens dubte, si aquesta és una temporada de molta neu, aquesta és la temporada de l'esquí nòrdic per excel·lència. Recordeu, l'esquí nòrdic en molts casos no té l'ajuda de la neu produïda, i per tant, moltes temporades el patiment és notable. Aquest cop ens desplacem a l'estació de Guils Fontanera, a la Cerdanya. Manu Rullant, director de l'estació, que et trobes, doncs, al peu del canó, podríem dir. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, temporada d'aquelles que no s'obliden per favorables, oi?
Sí, 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 per recordar. Sí, sí.
Quan comenceu la temporada?
Bueno, el pont de la Puríssima marca sobretot aquest inici, sí. I és important que hi hagi una mica de neu per poder assegurar els Nadals, sobretot, que també són superimportants per nosaltres.
L'ambient, m'imagino també, per anar escalfant motors.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. I és això, ja et marca la base de la neu que tindràs tot l'any, tota la temporada. Sí,
podríem dir que aquella neu del pont de la Puríssima caiguda a terra i després la nevada de Nadal i especialment la llevantada de Sant Esteve, aquella neu ja no l'ha tocat ningú?
Sí, sí, perquè sobretot és la base, o sigui, nosaltres que no tenim canons, aleshores aquesta base és de neu natural, s'ha de treballar molt bé i s'ha de compactar molt bé, perquè no podem dependre, o sigui, tenim aquesta base i l'hem de tractar i cuidar superbé perquè les nevades que caiguin a sobre caiguin sobre blanc.
Podríem fer fotografia ara mateix de com està l'estació pel que fa a gruixos i pistes o quilòmetres, més ben dit, esquiables?
Sí, ara mateix, o sigui, a la base de l'estació tenim uns 25 centímetres de neu compacta i amb alçada, o sigui, a cotes altes sí que potser ja tenim uns 50-60 centímetres així compactes que asseguren aquest manteniment de pistes, que ara mateix nosaltres entre setmana estem passant la màquina uns 15-16 quilòmetres aproximats i al cap de setmana a veure si amb les nevades podem obrir una mica més.
Sí, a veure, aquest cap de setmana la neu en principi ha de deixar blanca tota la Cerdanya, a qualsevol cota, com a mínim dels 800 en amunt, i està clar que allà on trobi neu doncs hi haurà gruix, però això sí, el vent segurament farà de les seves. Per tant, ja veig el Manu o qualsevol altre, no sé qui porta la màquina de trepitjar.
Sí, jo mateix.
Tu mateix. Sí. A les estacions d'esquí nòrdic, el director acostuma a ser sí, l'home orquestra. Pot fer botifarres, sí. Pot fer vendre forfers, pot trepitjar la neu, pot posar el rotllo de paper de vàter en el lavabo, és a dir, que en definitiva ets homes i dones orquestra.
Multitasca, sí.
Això mateix. Escolta'm, amb aquesta temporada tan bona i tenint en compte que esteu a pocs minuts de Puigcerdà, el Rovell de l'Ou, en definitiva no esteu lluny, heu trobat clientela nova? Heu trobat esquiadors que busquen descobrir el nòrdic?
Bueno, sí, o sigui, era que a nivell de país som un país que tothom diu que no som de neu, o sigui, però hem vist aquesta temporada que quan el paisatge és blanc, o sigui, la gent s'anima i puja tant a fer raquetes com a fer trineus com a fer esquí nòrdic, està clar, sí, sí.
Escolta'm, i a nivell de restauració, què oferiu? Feu carta, feu menú tancat?
Sí, 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 tenim aquí una brasa molt bona, que queda molt bé, i treballem sobretot la carn d'aquí de proximitat i els ous d'aquí, o sigui, el que fem és una mica de carta variada per tots els públics. Tenim una clientela familiar, aleshores no ens oblidem de ningú mai i, bueno, una mica per tots, sí, sí.
Fantàstic. Escolta'm, refugi, allotjament, hi ha la possibilitat?
Tenim a prop el refugi de la Feixa i sí. El refugi de Malniu, que s'hi podria arribar amb raquetes o amb esquís de muntanya.
Teniu, clar, en el cas de la Feixa, que em penso que havíem entrevistat aquí el programa, és una parella, que el regenta?
La Marta, sí, la Marta de la Feixa.
Sí, em penso que els havíem entrevistat. M'imagino que l'esquiador que el que fa és una immersió en el nòrdic de cap de setmana.
Sí, 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 bàsicament el client que tenim sí que aquest any s'ha notat molt a nivell d'entre setmana que ha pujat bastanta gent respecte a altres anys, però sobretot és això, clientela d'entre setmana i que aprofita el cap de setmana o el festiu per pujar i disfrutar de la neu.
Estem a 12 de març, Setmana Santa doncs ja truca a la porta, poc més de 15 dies, si la nevada de dissabte es produeix, podríem dir que Guils Fontanera continuarà donant tots els serveis, no?
Sí, sí, no ho volem dir molt alt, però és això. Ja. O sigui, primer de tot, importantíssim que faci fred,
clar.
Perquè sense fred no podem treballar amb la màquina, no. O sigui, es nota molt els dies aquests tan bons, que per la gent ja li agrada el dia bo, però nosaltres desitgem aquest dia amb fred. I és això, i a veure si amb la nevada que cau i agafo una mica més de gruix, podem aguantar.
Sí, molt bé. Doncs Manu Rullán, director de l'estació de Guils Fontanera, un plaer, molta sort, que aquesta nevada de dissabte arrodoneixi encara més la temporada i que Setmana Santa doncs sigui el final d'una temporada d'aquelles que recorden. L'enhorabona.
Segur, moltes gràcies.
Molta sort, adeu-siau.
Que vagi bé.
L'entrevista.
Entrevista Green, José Luis Gallego.
Molt bé.
Anem cap a una d'aquelles empreses que no fa gaire soroll, no fa greenwashing, no surt els anuncis aquells de que som els que més vetllem pel planeta ni res de tot això.
Green Mobility.
Sí, sí, però authentically. M'entens?
Sí,
clar.
Aquest tema fa 20 anys era impensable.
Clar.
No...
Fa 10 anys parlàvem de que els camions havien de ser sí o sí d'hidrogen. I hi ha que encara parla del camió d'hidrogen. Però tenim el CEO de Transvernal. Transvernal és una empresa ubicada a les comarques de Ponent, a Torre-serona, i allà hi ha el seu responsable, el Gabriel Bernal. Gabriel Bernal, a l'altra línia, a l'altra banda de la línia digital. Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Pues molt bé, molt agraïts per la invitació i d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé.
Era el mínim. Escolta'm, no començarem per la mobilitat elèctrica. Començarem per dir que ara mateix a la teva empresa tens 550 plaques solars a la base de Torre-serona, aquí a Ponent. Teniu bateries d'un megawatt de capacitat. Una... Vull dir, no són quatre piles marca blanca, I previsió de 250 plaques més. Per tant, aquí ja hi ha una aposta.
Pues sí, n'hi ha una aposta, però molt, molt important, no? Perquè considerem que és molt important el fer ús de les energies renovables, com és la fotovoltaica, i que és que, a més, per mi, comptablement o en costos, considero que és una cosa que tothom hauria de fer, no? Perquè, al final, és algo gratis, no?, que el sol ens dona, i llavors, per què no l'aprofitem?
Sí, és que aquest raonament inicial és una de les coses que fa anys que no acabem d'entendre en el programa, que fas els números, que són els que jo vaig fer fa 12 anys quan vaig passar-me la mobilitat elèctrica, perquè feia 40.000 a l'any, i vaig fer números, i la que em revisava els números, qui era? La meva dona, un Excel. I em va dir, endavant, què estem esperant? Dic, bueno, és que clar, fa 12 anys, imagina't, era una cosa molt difícil, limitada, però ara és una meravella. Aleshores, ja comences per un argument que dius, jo poso plaques solars, poso unes bateries, i econòmicament ja m'interessa.
Tot i que a l'inici de la decisió o el pensament inicial, estic segur de que també entra la responsabilitat envers el canvi climàtic i la petjada de carboni i intentar posar el teu granet de sorra, oi, Gabriel?
Sí, suposadament, per supost que és així, no? Vull dir que realment tothom hem de ficar una mica, no?, de la nostra part, encara que no surti gratis, no?, que dius, bueno, és beneficiós. Encara que no sigui beneficiós, crec que tothom tindríem que ficar un esforç per millorar, no?, aquestes circumstàncies, perquè al final és el futur dels nostres fills, dels que venen a darrere, els que veuran el que deixem, no? Llavors penso que és important tindre clar que hem de ficar un esforç, encara que per mi no és un esforç, dic-lo així, no? Vull dir, perquè al final és un benefici per l'empresa i rentabilitat. És a dir, que té moltes coses positives que la gent no se n'adona, no? I crec que tothom hauríem de pensar en tots els factors que corresponen, i que no solament és el cotxe elèctric, per exemple, no? Vull dir, que hi ha moltes coses que envolten i que realment tenen molt, molt més valor que altres.
Escolta'm, fes-nos una miqueta de fotografia genèrica de la vostra empresa. Jo de les coses que he esbrinat és que sou l'empresa més gran de transport d'animals vius. Quan dieu això, de l'àmbit de Ponent, de l'àmbit de Catalunya, de l'àmbit espanyol, a on ho situes, això?
Bueno, jo no me considero l'empresa més gran.
Ah, d'acord.
Som una de les empreses més grans, sí, que tenim aquí a a Catalunya, pues, principalment són el poder de les més importants, no? En volum, que n'hi ha empreses molt, molt, molt potents i amb molta força, no? Però sí que me considero que som una de les empreses que potencialment ens agrada fer les coses ben fetes i que treballem molt en donar el millor servei possible, no? Vull dir, en el nostre sector. Però sí, realment, a veure, tenim una flota molt important, són 35 camions i tots són dedicats al transport d'animals vius, majoritàriament amb el porc.
Mm-hmm. 35 camions, però José Luis, mira que posa el camió, no? El guió.
La primera és que la proposta és que tots siguin elèctrics al 2030.
Mm-hmm. Sí, així però, és. Però clar, ara només en teniu dos d'elèctrics, aviat, que ara parlarem d'aquests dos camions.
Aviat quatre.
Aviat quatre, sí. Vol dir que, clar, perquè un camió que dura, situa'ns una miqueta.
Bueno, ara et diré que ja tenim tres.
D'acord.
Aquest mes de gener hem estrenat el tercer. I estem provant, i ara
pots
estem treballant
de,
amb un...
Pots parlar de marques, pots parlar
sí, aquesta
de...
Aquesta és la pregunta que et volia fer, Gabriel. Sí. Tu tens la decisió, i suposo que és una decisió
que
preneu com a companyia, és a dir, que ho parleu amb el Consell de Direcció, i preneu aquesta decisió, però després has de sortir al mercat a veure un camió, un, que sigui fiable, dos, que et doni solució de transport, com a mínim igual a la que tenies. És a dir, que el fet de passar-te a la mobilitat elèctrica no ha d'anar en detriment dels serveis que tu estàs prestant als teus clients, entenc, no?
Correcte, no s'ha de restar res, al contrari.
I això és així? És a dir, estàs tenint una equivalència? És a dir, tens una opció elèctrica igual a, com a mínim, a l'opció que t'està donant el dièsel?
Totalment.
Totalment. Aquesta és la paraula teva, totalment.
Sí, Val. Jo, amb les meves rutes, amb la meva feina, estem fent exactament el mateix que amb un dièsel, amb un elèctric. Vull dir, sense tindre un mal de caps que pot dir. Vull dir, evidentment que tot requereix una organització, requereix
un aprenentatge, una formació.
Exacte.
Clar.
Sí. El tema és que si nosaltres ens fiquem a pensar al funcionament d'un camió, és molt bàsic, no? Nosaltres sortim de base, anem a carregar les granges de l'Aragó i descarguem als escurçadors de Catalunya. Llavors tenim un gran privilegi, és estar al mig de la nostra ruta. Llavors, el camió actual, el que tenim ara nosaltres és un Mercedes Eactros 600. 600 significa la capacitat de bateria que té el camió actualment.
D'acord.
En 600 quilowatts, aquest camió podem arribar a fer de 500 a 600 quilòmetres amb aquesta bateria.
Val.
Que és un bon resultat.
Això amb també el camió depèn carregat amb milers de tones, clar.
Anem amb 44.000 quilos.
Ostres,
i 40 tonelades.
Vale.
Arrossegant i pujant la C25, el Port d'Avinyó i totes aquestes muntanyes, pugem, però amb una facilitat. I pensa que el camió té 814 cavalls.
O sigui que, perdó, ara vaig a utilitzar un terme molt de carretera i poc d'estudi.
Sí.
Us pixeu en els camions dièsel.
Sí, pujant. El V8, que famosos V8,
sí.
Els adelantem sense problema.
Que té
unes prestacions molt bones, que no fem carreres, evidentment,
no és per això. No és per això, però és perquè el camió no es va amorrant a la pujada, es va amorrant, i va quedant allà, que no puja a 100,
correcte,
sinó que puja a 60 o a 70, perquè no pot més amb 44.000 quilos. És
correcte,
a dir, que vosaltres aguanteu a 100 de la A a la Z del port de muntanya.
Sí, realment els camions estan limitats tots a 90 per hora.
D'acord.
Però a les pujades, bueno, quan arriba una pujada, qualsevol camió de dièsel, encara que sigui potent, pues, clar, no puja a la mateixa velocitat. Se queda als 90... De 90 pues, baixa als 50 quilòmetres per hora, 60. Nosaltres, amb el parc motor que té, pues, podem arribar a pujar a 85 km per hora sense despintinar-nos, que dic jo, no? És increïble. Això és un factor molt positiu.
Molt bé. Però, una pregunta clau, perquè la gent que s'està escoltant i que possiblement pensi que aquesta serà una opció immediata, és a dir, que estem fent, que encara no ens hem passat a la mobilitat elèctrica en transport de mercaderies i en aquest cas d'animals vius. La pregunta és la diferència de preu. És a dir, aquesta opció de 600, sí, de 814 cavalls, també, un desplaçament de 500 quilòmetres per moure 40 tones amb un vehicle dièsel, amb un motor dièsel, la diferència, no em diguis el preu, però la diferència, si et passes a l'elèctric, és el doble?
El doble, textualment, ja t'ho dic, textualment, el doble.
Val.
Molt rodó, però el doble. Però jo he fet un estudi del cost total per quilometratge, que al final el que fem els transportistes, fem el TCO, que es diu, no?, el càlcul que en costa un vehicle. Com ho he fet? He agafat el camió elèctric que tenim actual, el Mercedes eActros. He apuntat el valor del vehicle. Vale? El dièsel, he posat a l'altra columna el valor del vehicle. I els he contractat a la casa amb una garantia d'un milió de quilòmetres, vale? Amb tot inclòs. Contracte de manteniment, qualsevol cosa, excepte les rodes i l'energia i el conductor.
Clar.
Tot això està inclòs, inclús l'assegurança.
Hi ha dos quins columnes, números? De la dreta, sí, i a l'esquerra, el dièsel i l'elèctric.
Correcte.
Vale.
Quins números me surten quan he fet un milió de quilòmetres amb un i amb un altre? Vale? Sí que dius, l'elèctric val el doble. Ostres, com ho compensem, això? Pues ho compensem amb l'energia. El combustible dièsel i amb preu d'avui, que realment és barat, que es pot disparar qualsevol dia, surt a un euro el litro al transportista. Sempre jo parlo en xifres sense IVA, ¿vale? Perquè l'IVA és un impost i jo ja no el conto mai. Però l'energia a mi, a casa meva, me costa 11 cèntims, i aquí no conto la fotovoltaica, jo conto pues,
de xarxa directa, val, sense les 550 plaques, que seran 800 d'aquí poc. Vale.
Correcte. Pues aquí que en surt l'energia, el quilòmetre de l'energia me costa 11 cèntims, el combustible 30. Pues aquí ja n'hi ha un diferencial. I què passa? El gran problema és que nosaltres fem molts quilòmetres i consumim molta energia i molt gasoil.
Val.
Al final el TCO del dièsel és un quilòmetre 47 cèntims. És a dir, jo moc un camió amb combustible, me costa 47 cèntims el quilòmetre. Quant me costa amb l'elèctric? 39 cèntims. Això, quan fas la proporció, l'estalvi és un 17% més econòmic que el dièsel. 17%, Això les xifres de cost del TCO del vehicle. Quan has fet aquests números, realment és un estalvi. Evidentment, tens una inversió. I també te dic, aquí la gràcia és que tu recarguis a casa teva.
Clar.
Aquests números són recargant el 90% a casa meva i un 10% pues, a postos externos quan tinc una necessitat.
Però estàs comptant amb energia de xarxa, no amb l'autoconsum fotovoltaic que pot sempre afavorir que del 17 potser acabis arribant al 20 o al 20 i poc.
I els acumuladors?
Sí.
Clar.
Sí, pensa que una instal·lació de fotovoltaica precisament no només són 250 plaques que vull ficar, ja estic estudiant de fer totes les taulades que tinc a davant de casa meva dels meus veïns. Estic a un polígon i tinc aquí molta taulada.
Ja estàs fent dinars de forquilla i esmorzars de forquilla i ganivet amb tots els veïns, fent-los veure que allò és la rapera.
Els hi vull llogar la taulada.
D'acord.
Fica les plaques, jo, sí, el meu permí, i autoabastecer-me la meva energia, vull dir, tota l'energia que tingui pròpia, fantàstic.
O sigui, compte tu el que estàs fent és, li fas una botifarra en el jeque àrabe de torn, vale? O de això. Venezuela, o dels Estats Units,
total,
o de Rússia. Bueno, no, clar, d'allà on sigui.
No comercialitza.
No, clar, sí, d'allà on sigui, i dius, no, jo vaig a fer acords amb els meus veïns. Vaig a que tots sortim beneficiats i el pou del petroli me'l monto amb el sol a casa meva.
Això mateix, és que és el que diga tothom.
Clar.
I n'hi ha moltes empreses com jo que tenen taulades molt grans, centres logístics.
No, Gabriel, si la feina que tenim per evangelitzar per davant és ingent. Sí, continua explicant que el que t'expliqui jo interessa molt poc. Ens interessa I què els dius als veïns, a veure?
Bueno, jo els veïns ja saben el que tenim aquí, és una electronera, tenen la de buida, els he ofert tu, pues, bueno, llogar-los a la teulada. Uh-huh. Els hi pagaré un lloguer per posar les meves plaques a sobre la teulada, uh-huh, i aquesta energia tota derivar-la als meus cargadors. Uh-huh. Cargadors que també estan en el públic. Cuidado, que no seran només per l'empresa. Podran vindre altres empreses de transport, vindre a la meva base i cargar els seus camions, i els turistes, tu també podràs vindre, Francesc, per aquí, sí, i cargar el teu cotxe quan vinguis. Carai. Per Lleida.
Sí, eh? No, haig de venir a veure els camions, no ho dubtis.
I tant.
Sí, sí.
I llavors això creem un cicle pues tremendo, perquè energia solar, fotovoltaica, espai aprofitat de teulades...
comunitat energètica, perquè hi ha un benefici pels teus veïns.
Correcte. Llavors aconseguim que l'energia sigui el que volies dir. Això a la red te costa 11, 15 cèntims, no? Però si tu montes una fotovoltaica, li dones una inversió de 25 o 30 anys de cost de vida de les plaques, que s'allarga més, però, bueno, posem 25-30.
Sí.
En l'energia que jo produeixi d'aquestes plaques, que a més la consumiré tota pels meus camions i els que vinguin, l'amortizo en 3-4 anys. És que és tremendo. És algo abismal. I el cost, al final de la inversió, és com a 5 cèntims el quilowatt. És 3 vegades menys o 2 vegades menys.
Vols dir que la diferència d'un camió a un altre d'aquest 17, quan tot això estigui en marxa, pot arribar a ser del 30 o del 35,
per exemple, i més. Molt fàcil. I pensa que ara actualment estem en un moment que el camió elèctric és molt car.
Clar.
Perquè és l'I+D, la novetat...
Sí. Bueno, però, com fa 10 anys un cotxe elèctric, vull dir. Això està claríssim.
Està clar que... Podem donar-li totes les voltes que vulgueu, eh? Podem donar-li totes... Però jo que intento fer d'advocat del diable...
Intenta... No.
Jo crec que,
és
interessant fer una percepció de què pensen els altres, eh? Els que no són el Gabriel, els que no són el Francesc, els que no són el José Luis, els que tenim clar que això és una qüestió que, bueno, tenim...
No, li hem de preguntar, segurament, el que tu vols preguntar, que m'ho imagino,
qüestió,
què pensen els conductors i com ho porten i com se'n surten?
Després d'escoltar el Gabriel, i jo no sóc una persona que és sospitosa d'adoptar de la mobilitat elèctrica...
No, gens, zero.
Sí que està clar és que per cada... Si tu comences amb 3 camions elèctrics, el teu veí començarà amb 6 de dièsel, sí, d'acord? El teu volum de facturació serà la meitat que el teu veí, d'acord? No només aquest 17% menys després de la inversió i de la despesa en combustible, no estem parlant del 17% menys que tu t'estalviaràs al final quan fiques totes les dades a l'ordinador i treus quina és la rendibilitat del vehicle. T'estic dient que també has de ficar...
El 17% en el pitjor dels casos, eh?
Però també sí. Te dic que has de ficar a dins de l'ordinador que la teva competència, si es mou en dièsel, facturarà el doble que tu. Estem d'acord?
Bueno, què vols dir que facturarà? Gastarà?
No, facturarà, o sigui, el servei que donarà, els viatges que farà, donat que ell tindrà 6 camions quan tu en tinguis 3 en elèctric. M'has dit que un elèctric costa, el Mercedes e-Actros costa el doble que el Mercedes dièsel.
Normal, sí.
Doncs llavors, si vas a fer una inversió, està claríssim. Tu compraràs 3 elèctrics i l'altre comprarà 6 dièsel. Estem d'acord?
Vale, t'entenc el que vols dir, però no és...
Espera, t'entenc.
El parc mòbil
sí,
que tu posaràs en funcionament...
Sí.
I les comandes que tu podràs atendre no són les mateixes amb 3 camions que amb 6. Estem d'acord?
Bueno, depèn.
Però per què no puc tindre jo 6?
Però, 3 camions, espera.
Encara que estigui tot el dia viatjant, no faran més que 6.
Però no veig el per què. No sé si m'explico. No.
Dic que la inversió inicial no només ha de tenir en compte els costos, sinó els beneficis.
Ja.
La facturació.
Sí, jo t'entenc. Però fixa que no és qüestió... A veure, evidentment, un ha de tindre un potencial... per poder tindre aquests vehicles, no?
Clar, tu pots permetre perquè ets una empresa consolidada i ets una de les líders en el transport d'animals vius.
Gabriel, el José Luis, juga el nostre equip, eh?
Clar.
El que passa està
però
fent...
Però no, ha de mirar l'altra cara, està molt bé. Però
veure, explica.
Això és el que pensa tothom, però jo continuo dient... Perquè molta gent me diu, oye, pues jo m'espero que baixin els preus dels camions i quan baixin ja compraré. Vale, molt bé, molt bon pensament, no? Que tothom és molt prudent. Però si tothom s'espera, quan sortiran els camions a la carretera?
No, no, la resposta que et volia dir és que aquí la falla està de la governança, de l'administració.
Bueno,
si el dièsel tingués un impost com cal a la tona de CO2, aquí ja s'ha acabat la discussió.
I l'electricitat no pagués el 21 d'IVA, per
aquí
exemple.
Ja aquí ja s'ha acabat la discussió, d'acord?
Jo aquí, mira, l'IVA no va cap joc amb les empreses.
Ah, bueno, clar.
Això no és indiferent. Però el que sí que reclamo molt és que la governança que treballi molt a incentivar això.
Clar.
Perquè la contaminació que fa un camió dièsel
no,
és sí,
aquí ja hem
tremenda.
Acabat, aquí volia acabar... La meva el final de la conversa era aquesta, que
jo vaig fer un
passiu,
estudi,
hi ha un passiu que no compta, que avui dia, tal i com tenim muntat el sistema, no compta, que és el que tu estàs fent per mitigar tot això que ens està passant, no?
Correcte. Sí, jo he fet uns números amb els meus camions i un camió meu és com 110 cotxes circulant. És a dir, per cada camió meu circulant, 110 cotxes turismes normals estan circulant per la carretera.
Uau, hosti tu.
Perquè també te diré, fent molts quilòmetres.
Oh, clar.
Te diré que tenim dos camions elèctrics a dia d'avui fent més de 1.000 quilòmetres cada dia.
1.000 cada dia? 30.000 al mes?
No hem parlat del manteniment.
O sigui, 360.000 a l'any.
Bueno, no, perquè descansen algun dia els xòfers,
ja.
Però són una mitja de 20.000 quilòmetres mensuals, són 240.000 quilòmetres.
Però la màquina està disposada a fer el que li demanis.
Lo que faci falta.
I el manteniment?
I el manteniment és lo millor de tot. No n'hi ha, com tal. Hi ha un manteniment mínim. Vull dir, el camió elèctric, t'oblides de la Blue, t'oblides dels injectors, dels turbos, de milers de peces.
S'atacaven els problemes. S'atacaven els problemes.
Evidentment no és una eina perfecta. No. També direm que són màquines i són ordinadors,
com
més que
ser.
Màquines. I te meten els seus fallos, no són perfectes. Però n'hi ha moltíssimes menys peces amb un elèctric i menys possibilitats d'averia. Menys manteniment, menys cost. Vull dir, pensa que Mercedes a mi i a tothom els dona una garantia de 1.200.000 quilòmetres de les bateries. No són pocs.
Hosti, aquesta dada també és important.
Però compte que no és només de que s'espatllin, de que la degradació de la bateria baixi del 80%.
Ja.
Si el meu camió, con 1.150.000 quilòmetres, ha baixat i té una autonomia reduïda al 79% de lo que tenia de nou, me la reemplacen.
Hosti, d'acord.
Pots pensar que això dona una
tranquil·litat,
confiança.
I una confiança bestial. Escolta,
correcte.
Pugem al camió, val?
Sí.
Tu condueixes camions, no?
Jo no. Jo sóc el jefe de l'empresa, però no vull pujar al camió perquè, si no, no m'ocupo de dirigir l'orquestra.
No,
saps?
Però vull dir, tu el pots
però
conduir... L'has provat?
El remeno, sí.
Val, vull dir, tens el carnet, sí, sí. I, per tant, vale,
sí, sí. L'has provat. La conducció és increïble.
És increïble. Val,
increïble.
I què pensen els xòfers? Els dos que hi han fet no sé quants quilòmetres i aquest tercer o aquest tercer camió que s'ha incorporat. Que, per exemple, aneu a Aranda de Duero o aneu no sé on i feu, doncs això, 500 d'anar i 500 de tornar. A on carregueu? Quanta estona està? El xòfer va més còmode? Va més estressat? Explica'ns.
Bueno, pues mira, de començament el xòfer, per defecte, els costa molt els canvis, ¿vale? Estan acostumats a fer sempre el mateix, inclús el canviar de marca de vehicles i fa una muntanya.
Han de fer un curs per passar-se elèctric?
Home, se fa una petita formació, però no com a tal, un curs tan profund. Però sí que és important formar-los. Jo, de fet, vaig fer una tècnica per començar a adaptar la gent al camió elèctric. Vaig començar a comprar tota la flota dels turismes elèctrics. A l'empresa ja tenim 10 turismes elèctrics. Perquè la gent s'acostumés a fer servir un elèctric. Vale, perquè n'hi ha molt conductor que no sap ni què és això, ni com va, ni...
Ah, i que s'embolica amb els pedals, o es sorprèn que aixequis el peu del gas i el vehicle
el freni...
Que
freni el peu i fot una frena...
Correcte, la conducció... L'adaptació a la conducció elèctrica després, bueno, la van acoplant, no? Però realment el que ens dona és molta necessitat de formar una mica la gent, perquè necessiten això, és conèixer com funciona, no?, i sàpiguer com treballar. Per exemple, el que em deies tu, ahir van fer un viatge de 1.214 quilòmetres. Van anar a la part de Sòria.
Sí.
Un company va sortir d'aquí i d'aquí allà n'hi ha més de 4 hores i mitja de conducció. Per normativa, un conductor professional ha de parar a fer una pausa de 45 minuts com a màxim cada 4 hores i mitja. Bueno, pues aquest conductor se'n va anar fins a Ariza. Sí. A Ariza n'hi ha un cargador, sí, supercargador iònic.
El conec, sí, en camí de Madrid. Sí.
Exacte, pues allà Ariza va parar, se va estar una hora, se'n va anar a esmorzar i després va agafar el camió i se'n va anar a la carga, a la zona de Sòria, a l'Anga de Duero. A l'Anga de Duero va fer la carga dels animals i va tornar a baixar, i com de l'Anga fins a Lleida no pot fer-lo menys de 4 hores i mitja, la mateixa operació. Va tornar per Ariza i se va estar una hora allà i va dinar. Després ja va baixar fins a Lleida. I a Lleida li va entregar el cotxe, el camió, jo diguem cotxe, el camió, a l'altre conductor, perquè un conductor normal com molt pot fer 800 i pico quilòmetres. Bueno, aquest home va acabar fent 812 quilòmetres a la seva jornada de 10 hores de conducció, que és el màxim que poden conduir el conductor professional, amb els seus descansos ben fets. Vull dir, aquí la el que s'ha de fer és compaginar...
I per tant, entenc, pel que estàs explicant molt clarament, que el conductor del dièsel ha de parar exactament el mateix que tu igual estàs dient. Vull dir, perquè és obligatori.
Igual, perquè ha fet el seu descans, exacte.
Sí, sí, el tacògraf ho marca i és el que han de fer, clar.
Que podem a l'elèctric es pari el xòfer 15 o 20 minuts més perquè acabi de cargar una mica més la bateria? No dic que no, però que, bueno, que al final ha dedicat mitja hora més el conductor de la seva jornada, pot ser que hagi dedicat mitja hora més, però quin gran benefici.
Vull dir, aviam, és bestial. M'estàs parlant d'una empresa amb centenars de plaques solars, amb bateries, que ja estàs flirtejant amb els veïns del davant per llogar teulades. M'estàs dient que d'aquí 4 anys, de 3 camions, passareu a 35 elèctrics. M'estàs dient que vens l'electricitat dels carregadors o que poden carregar camions d'altres empreses o fins i tot turistes. M'estàs dient que ets una empresa modèlica, penso jo.
Bueno, jo, la meva paraula, el que dic, no vull ser més gran, vull ser el que millor ho faci. Però que ho faci en tots els aspectes, en qualitat de servei, en qualitat d'eines, en qualitat de capacitat de fer-lo que contaminem el menys possible al planeta. Vull dir, aquestes característiques són les que busco. No vull ser més gran, ni vull créixer.
Ara ve la pregunta del milió.
Ai, José Luis. Tu et podem dir... No, perquè estàs a molta distància. Tu no ets el Risto Mejide de la taula, oi?
Encara
d'acord,
no. Encara no.
Val.
Gabriel, has tingut ajuts de les administracions, de la central, de la Generalitat,
malauradament,
de la Unió Europea?
Sí i no, t'explicaré. Pels camions, res, ni un duro. Ni les gràcies.
Perdona?
Pels camions, res. Per la compra de camions no han donat cap ajuda, ni una. Per les institucions no m'han donat ni un duro. Per la electrolinera, sí, fondos europeus. Vale? Tenim unes ajudes que hem fet les plaques solars, les bateries i els 20 punts de carga per als camions i els turismos. D'aquí sí hem tingut una gran ajuda, que és el 50% dels fondos europeus. Vale? Però per la compra dels vehicles, a dia d'avui, no tenim cap...
Pels camions em sorprèn, perquè precisament estàs dient que cada camió dièsel són 110 cotxes circulant.
Això és el que vull demanar, que les institucions pensin només en la gran ajuda que farien al planeta, a les persones, perquè el que dic jo, això no només va...
Haurem de parlar aquí al programa, que de tant en tant parlem amb ella, amb la Marta Morera, amb la directora general d'Energia, li traslladarem directament la pregunta, ja t'ho puc assegurar.
Pues t'ho agrairia, perquè realment considero que... I jo dic, no vull que me'n regalin res, ni que me'l paguin la meitat del camió...
Sí, per la teva filosofia de discurs ja estem intuint el teu tarannà, vull dir, està claríssim. No.
Clar, jo l'únic que demano és que ens ajudin, que ens facin... No dic que ens donin res, sinó que ens acompanyin a aquesta
perquè
transició.
Perquè sou el far, vull dir, a tu et deu venir gent d'altres empreses, altres transportistes, la mateixa empresa Mercedes deu portar gent a veure't i dir, escolta, això va bé, això funciona, me'n puc refiar, m'estan enganyant, no? Tu deus tenir consultes i visites en aquest sentit.
Pues realment sí, que n'hi ha gent que se n'adonen i me pregunten molt, no? Evidentment, entre les empreses... Clar, evidentment, és com tot, és algo nou, algo desconegut, i tothom pensa, a veure, funciona, no funciona, val, no val...
Primer, aviam si s'estrella l'altre i jo ja veuré.
Això. Pues... És així.
I més, jo enllà, lo que... més enllà
de la... Última pregunta, José Luis.
Més enllà de la competència, que el teu sector suposo que és complicat. Si estiguessis en el gran consum, en grans companyies multinacionals, segurament que aquesta pregunta tindria sentit. Aquí no ho sé si ho té. Algun client... has guanyat algun client per fer d'oferir mobilitat elèctrica?
Pues te diré que no he guanyat cap client... ni ningú m'ho ha demanat. És dir, ningú m'ha estat demanant compra un camió elèctric i et dono feina. No.
Saps per què t'ho dic? Hi ha unes coses que se'n diuen, un balanç que se'n diu d'emissions difoses, per la qual cosa Carrefour, Lidl, Mercadona, Nestlé, Unilever, Pasqual, a l'hora de fer el seu balanç d'emissions i la seva memòria d'emissions de carboni, han de sumar les dels proveïdors.
Correcte.
Perquè, clar, no és només el que ells emeten, sinó d'absorbir el balanç d'emissions que els hi presenten. Per això aquestes empreses cada vegada més, a l'hora de tenir un proveïdor, a més de preu i a més de qualitat, li demanen petjada de carboni.
Correcte.
Perquè una cosa és sumar i una altra cosa és restar. Si tu estiguessis en el sector del gran consum, ja t'ho dic jo, que tu se't rifarien.
No ho dubto, perquè entenc d'això, no? Però realment, el que dic, malauradament, el meu sector, bueno, malaurada i positivament, ningú me l'ha demanat, però és que tinc tanta feina que em surt per les orelles. No és que em vull més, vull fer-la bé i ja està. Vull dir, som un sector escàs. El sector de bestiar no n'hi ha tants frigos, no n'hi ha com frigos, com... Bueno, és un sector molt difícil, molt delicat. Jo em vaig ficar en aquest sector perquè sé que és un sector que perdurarà sempre perquè tothom ha de menjar i per això me vaig decantar aquí i estic al mig de tot l'entorn, no? De les granges de l'Aragó, dels escurçadors de Catalunya i estic en el punt idoni, no? Però realment és això. Jo quan vaig oferir el camió elèctric als meus clients i dir, mira, tinc camió elèctric, doncs molt bé, ja està. I me va dir, però no me'n cobraràs més car el viatge, no?
És un bon final, que és el reflex d'una miqueta el món que ens toca viure i de, bueno, escolta, qui dia passa any empeny, xuto endavant i apa, demà ja sortirà el sol. De tota manera, està clar que en el Gabriel Bernal li interessa molt que surti el sol cada dia, perquè...
Això mateix. Cada... Que no hi hagi molta boira per Lleida.
Això, que cada hora de sol vol dir energia neta i de casa pels seus camions i que cada camió són 110 cotxes menys a la carretera. Per tant, de cop i volta hem tret 330 cotxes de consumir dièsel, en aquest cas és, bueno, un equivalent o en tot cas una equivalència a les dades que ens deies. Gabriel Bernal, CEO de Transbernal, moltíssimes gràcies, una abraçada i...
L'enhorabona.
I l'enhorabona, sí.
Pues moltes gràcies, ha sigut un plaer parlar amb vosaltres i un íntim incís que vull recalcar. Sí. Que val molt i crec que s'ha de valorar, almenys la gent s'ha de donar compte que el descarbonitzar i electrificar no només va d'això, sinó va de que deixem de tindre gent enferma a les ciutats de enfermetats pulmonars, totes les malalties que provoca la contaminació que provoquem. Això és un estalvi que podríem arribar a tindre només que, a més que salut, que això és el primer de tot, perquè sense salut no anem a cap lloc, però seria un estalvi per tota la població d'hospitals, de medicació, de baixes laborals, que això no s'ha sumat
que
a
va,
aquesta...
Que va, que va.
Aquest gran benefici, no? Vull dir, vull que ho valorin i que la gent sumi, no? I que les institucions governamentals se n'adonin, que això és molt més del que sembla, vull dir, del benefici que pot arribar a donar. Això és el que animo a que ho estudiïm i que pensin a apoyar una mica, no? Als transportistes, que són els que podem més contaminar, desgraciadament, avui dia en les carreteres, perquè som els que movem la cadena de valor molt important per tot el que es fa.
Perfecte.
Molt bé.
Gabriel Bernal, com et deia, una abraçada i molta sort. I anem parlant, perquè està clar que en els pròxims 4 anys els passos que faràs són realment espectaculars. Una abraçada.
Pues una abraçada. Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu.
Llar A i consum responsable.
Què ens portes?
Mira, un tema que... A veure com l'analitzem i a veure com... Perquè la gent no cregui que nosaltres som dels que defensem Sostenibilitat i no Mandalla, el tema de les zones de baixes emissions. Ja saps que des de principis d'any la Generalitat va suspendre aquesta normativa de les zones de baixes emissions per compensar la crisi de Rodalies. I aquesta era una de les eines més eficaces que teníem, no només per afavorir l'acció climàtica, sinó per reduir la contaminació atmosfèrica, és a dir, per afavorir la salut de les persones. La gent que ho està celebrant, la gent que ha obert alguna ampolla de cava perquè les zones de baixes emissions han deixat d'estar en servei. Bé, tècnicament no han deixat d'estar en servei, sinó que els ajuntaments han deixat de posar-ne multes, doncs s'equivoca i ara explicarem per què. Un dels que seguint, segons el senyor Collboni, seguint ordres de la Generalitat, ha estat el de Barcelona. Anem a dir una cosa. A qui pertoca, la Generalitat i l'Estat i la Unió Europea demana la posada en marxa d'eines per reduir la contaminació dins de les ciutats, però, evidentment, qui té la darrera paraula és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. És l'Ajuntament que ha d'establir el disseny i les zones que, segons el seu criteri, van en positiu si deixen de circular els vehicles més contaminants, d'acord? És a dir, que el disseny de les zones de baixes emissions correspon a l'Ajuntament. Ara, dins de la llei, dins de la normativa, com a mínim la que jo m'he llegit, que és l'ordenança municipal de Barcelona, sí, és cert que hi ha un afegit que diu que es podien suspendre aquesta normativa en situacions d'excepcionalitat i per això només cal un decret d'alcaldia. El decret d'alcaldia, ja saps què és, això es fa perquè ho diu l'alcalde. I això normalment atany a qüestions que no han de passar pel ple, com si diguéssim. És el que ha fet l'alcalde Collboni. Ha seguit la llei i ho ha fet bé. És a dir, ell va explicar que davant d'una petició de la Generalitat que amb caràcter retroactiu prorroga l'exempció de les zones de baixes emissions, ell la va aplicar. Quin és el problema? L'afegit que té aquesta aplicació, aquesta exempció a la ciutat de Barcelona, que és sine die. Sine die és un concepte molt complex, Francesc, perquè sine die significa que, en principi, haurà de ser un altre decret d'alcaldia el que les posi en marxa. No tinc molt clar si les campanyes d'acció climàtica contra el canvi climàtic i a favor de la salut pública han d'estar sotmeses a aquest tipus de decisions. Evidentment que el govern de l'Ajuntament és el ple municipal i el ple municipal està presidit per l'alcalde, només faltaria. Això és bàsic i elemental, d'acord? I està absolutament acceptat. Però insisteixo en que... Clar, perquè avui és aquesta situació d'excepcionalitat donada per la crisi de Rodalies, però demà pot ser X.
Sí, qualsevol altra.
Clar, que molta gent ho està celebrant i molta gent s'està penedint d'haver-se canviat de vehicle per un d'elèctric o híbrid, perquè ha fet un esforç per anar a la feina, bàsicament gent que si ets un treballador amb un horari significa que no pots permetre el luxe de deixar de treballar, amb la qual cosa la teva economia no és la de qui es pot permetre anar a treballar, i t'has de comprar un cotxe que en aquest cas no és econòmic. Prepara ràpidament 30-35 mil euros, no? Llavors, aquesta és la situació en la que ens trobem, que jo m'he trobat, no? De gent que m'ha dit, ei, ens vau dir que això anava en sèrio. Em va recomanar que em canvies de cotxe perquè això anava en sèrio. I ara què t'haig de dir, company? Va, això s'estès per tota l'àrea metropolitana, bé, no per tota, però gairebé per tota l'àrea metropolitana, excepte els ajuntaments que no van posar en marxa les zones de baixes emissions, que sabem el nom i el cognom, també molt similar al de Barcelona. Aquest ha sortit guanyant amb la jugada tant de dones?
Sí. És que, clar, tot el tema de Rodalies és tan bèstia.
L'impacte ha sigut...
Però tan bèstia.
L'impacte ha sigut terrible a la mobilitat.
Tan bèstia, i que a més encara hi hagi gent fora de Catalunya que pensi que, bueno, que això és una exageració, etcètera, etcètera. Però no, és que clar, cau a trossos, queia a trossos.
Jo he sentit, qui volta per Espanya s'ha d'escoltar, però quin coge cercania? Quin coge cercanías? Perdó?
Perdó?
Que m'està dient.
Perdó?
¿Quién coge cercanías?
¿Perdó?
¿Qué es eso de quién coge cercanías?
Mira, pues...
Canvius en una àrea metropolitana diària, que hi viuen 5,5 milions d'habitants.
Doncs mira, diàriament tres ciutats de Logroño senceres, per dir una xifra en tema.
Per això s'ha de relativitzar, i per això aquest tipus de mesures, que jo no dic que l'alcalde Collboni i que la Generalitat de Catalunya i que l'Ajuntament de Barcelona no estiguin acomplint amb les normatives, i que és un suport als ciutadans que han quedat impactats per la crisi de Rodalies, i és el mínim que es pot fer. Es podien fer més coses, però és el mínim que es pot fer. Però això és un plany, no és una queixa, d'acord?
Uh-huh. Està clar. Vinga.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Ai, mobilitat.
Ai, què ens
ai,
portes?
Mobilitat. El tema. Els que vivim al Maresme, el tema.
Els que viuen a la costa, perquè, clar, és la via de tren, és la zona franca, és el delta de l'Ebre, són els passejos marítims, és l'aeroport, és la Barceloneta, és el Serrallo, és la línia
però
de costa.
Però sí que s'entén la R1 com el metro del Maresme, no?
Sí,
de fet, clarament. Els que hi vivim, si funcionés, seria el metro del Maresme.
Si funcionés.
En tot cas, és la línia de tren més antiga de la península, 180 anys d'història, i ara s'afronta la seva situació que molts diuen que bueno, que a veure com acaba, no? Evidentment que és imprescindible aquesta línia per començar. No es pot donar servei a tota la gent que hi viu a aquesta façana litoral, com tu dius, que cobreix la R1. Però la pregunta és si els governs estan contemplant la possibilitat de traslladar la infraestructura a la costa, de la costa a l'interior, perquè cada temporal, cada llevantada queda afectada. I abans era,
i anirà més.
Abans era el passeig marítim, en el cas de Vilassau, tinc ara al cap, no? Abans era el passeig marítim, o el cas de Blanes, o el cas de Badalona, no? Va començar a mossegar... evidentment que els esculls van saltar pels aires, però el passeig marítim va començar a entrar, i ara ja, bueno, els que anem a córrer o anem a caminar, per ja ho veiem. O sigui, ja la infraestructura viària no està amenaçada.
La viària, d'acord.
La infraestructura viària està fora de servei, d'acord? Gairebé durant tot l'hivern i bona part de la tardor, i de vegades a la primavera, hi ha les cintes dels Mossos dient per qui no es pot passar. I havien fet un passeig marítim preciós. Però és que la ferroviària és la següent. Llavors hi ha dues opcions, com bé saps. El Ministeri de Transports diu que no contempla la possibilitat de traslladar la infraestructura de la costa cap a l'interior. Això és el que diu el Ministeri de Transport a través del Pla de Rodalies. El que aposta és per reforçar les vies. una visió que comparteixen els enginyers que instal·len en administració a fer un pla d'actuació no puntual, és a dir, no cada previsió de temporal, perquè les borrasques, perquè t'haig de dir que tu no sàpigues, cada vegada sovintegen més, i l'any passat portàvem 20, aquest any portem 19, però depassarem les 20, dic d'intensitat, les que els hi posem nom. Llavors, la situació ja és estructural, com si diguéssim, no és una situació puntual. L'UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, diu que no hem de construir escolleres, sinó que s'ha d'analitzar tota la línia, al llarg de tota la línia, i fer a cada tram les mesures adaptades en funció de les opcions que tinguem. No? Per un exemple, allà on sigui possible. Premià, una platja de 30 metres... Clar, mantenir-la. És molt difícil que una llevantada es mengi una platja de 30 metres. Doncs fer el possible per mantenir aquesta platja de 30 metres, que evidentment amb solucions basades a la natura. Les solucions basades a la natura és vegetació, biodiversitat, cap allà, que no hi faltin. Una altra seria donar sentit al nom de la comarca. La comarca es diu el Maresme. No queda ni una de maresmes.
Això em sona, eh?
No queda ni una de maresmes.
Més o menys sé què vol dir.
La Tordera fa una mica de maresme, però punt. Per què? Perquè les platges han retrocedit 9 metres en 8 anys. La qual cosa, no estem parlant de l'alçada. L'alçada, en 25 anys, 14 centímetres. Però de llargada, 9 metres en 8 anys. 8 anys és molt poc perquè siguem amb aquesta força. Restauració dels aiguamolls, posar més arenals, mantenir la biodiversitat, elevar les vies. En cap cas es parla de soterrar les vies. Elevar les vies tenint en compte no només l'alçada que pot arribar a assolir l'aigua durant els temporals, sinó la prevista, aquests 14 centímetres en 25 anys, multiplicat per 2, per 3 o per 10, depèn del model que agafem de l'IPCC. Ja saps que l'IPCC van dels ultraconservadors, que és a l'A1, fins als punquis, que són a l'E6, que són aquests tios que diu el món s'acaba, anem-nos a Alfa Centauri, perquè aquí no quedarà ningú. Entre mig hi ha molts models. Bé, en qualsevol cas, aixecar les vies, uf, quina obra. Què diuen els geòlegs? Que són gent que a mi personalment m'interessen. Que la batalla contra el mar està perduda. I que ens hem d'anar d'aquí abans de que tinguem un ensurt greu. I no estem parlant de tallar la comunicació.
Jo els hi haig de donar la raó als enginyers o la gent del ministeri.
Que dius que és millor fer obres per protegir el traçat actual.
Sí, com a mínim a curt termini, però pensar...
Què és curt termini, Francesc?
Clar, és a dir...
50 anys és curt termini?
No, per mi curt termini és abans del 2050.
Impossible.
A la segona meitat...
Impossible.
A la segona meitat d'aquest segle...
Has analitzat...
S'ha de fer nova la línia, però no per l'autopista. Per l'autopista...
Ningú es baixarà, agafarà el tren a la plaça Catalunya i s'anirà a la platja, com ara se'n van a la platja de Vilassar.
I s'anirà allà a la muntanya d'aquell centre comercial de Mataró. No.
Sí,
aleshores, no, ha d'anar soterrada. Tecnològicament és possible, sí. Val molts calés, sí, però necessita... Recordo que a Espanya, el 2007, es va inaugurar el túnel de Guadarrama, el quart més llarg d'Europa i el vuitè més llarg del món. 28 quilòmetres i mig de túnel. Madrid-Segòvia. Aquí estem parlant del Maresme.
No sé qui són els reptes d'ensorrar, de fer la R1 subterrània. No sé quins són els reptes.
No, però a nivell enginyer.
Però no està contemplada. No l'he vist, aquesta opció. He vist l'opció de elevar les vies.
Se suposa que fas una tuneladora, unes dovelles d'aquestes de formigó, i fas dos tubs paral·lels per un sentit i per un altre. No, és que és així. Tenim... Bé, suposo que és el mateix que han fet sota l'aeroport de Barcelona, que deu estar sota les aigües. M'explico? És a dir, quan tu punxes el Llobregat i arribes amb la L9 o, o amb aquesta línia d'ara, que s'ha d'inaugurar d'aquí pocs mesos, amb l'aeroport i que haurà d'anar amb un altre terminal, tot això estarà sota les aigües.
Evidentment que tecnològicament, i avui dia si hem sigut capaços de posar un Land Rover a Marte, no posarem...
Un Land Rover a Marte.
Sí, aquell...
M'entens? Sí, sí, sí.
No serem capaços d'això, però estem parlant de molts diners...
Sí.
I de molts anys.
Sí, però estem parlant d'una façana rica, població, etc, que, home, no sé si m'explico. Bé, és igual.
Diguem
és
no... el, li diguem al tècnic, al Campillo, que no... Que, deixi,
que guardi aquesta peça per la posteritat.
Que guardi aquesta peça, perquè jo dic que tindrem, cinta... malauradament, i cosa que em fa tremolar, perquè la meva família podria ser-hi, tinc l'espant i la por ficada al cos de que tinguem un dia un ensurt important a la R1. Guardem aquesta gravació.
Vinga.
Empresa Green.
Què ens portes?
Anem a parlar d'un tema que n'hem parlat moltes vegades, que és la relació que tenen les empreses amb la natura i com una i l'altra es necessiten i s'han d'ajudar, i com s'està comportant una i com s'està comportant l'altra. Això ve arrel d'un informe, Empreses de Biodiversitat, que acaba de fer l'IPBES. L'IPBES és la plataforma intergovernamental sobre biodiversitat i ecosistemes. És la versió de l'IPCC de la biodiversitat, d'acord? De la mateixa manera que hi ha cimeres del clima, que nosaltres parlem, les famoses COP, la conferència de les parts, doncs hi ha COPs de biodiversitat i la versió de l'IPCC és l'IPBES, de manera que els que seguim, a més de l'abans del canvi climàtic, l'abans de la biodiversitat, seguim molt de prop els informes de l'IPBES. Aquest informe d'empreses i biodiversitat seria com un informe de l'IPCC, que en parlem. L'últim ha sigut el 6è, doncs aquest seria un informe d'aquesta categoria. Està fet per 80 experts, menys que l'IPCC, evidentment, 35 països, i a l'IPBES l'integren 150 països. I què diuen? Diuen que el creixement de l'economia mundial s'ha fet a costa d'una pèrdua immensa de biodiversitat i que això està posant en risc l'economia mundial. No sé si m'hi he explicat o se m'ha entès.
Sí.
O sigui, l'economia hem crescut moltíssim en els darrers dos segles, com a mínim, però a costa d'una pèrdua immensa. Això de la sisena extinció, que els papers Science, Nature, van plens, la sisena extinció, això està demostrat.
Jo això no ho llegeixo. Llegeixo el Core, el que me dices.
Sí. Bueno, en qualsevol cas...
Això ho posa allà?
No, és cert que els que... És una tècnica, és una tasca que els que ens dediquem a la comunicació ambiental no se'ns valora. És a dir, primer, l'esforç que hem de fer per entendre un document en anglès, no en anglès, a l'anglès que hem estudiat.
Chicharrero.
No, un anglès tècnic, un anglès científic, per intentar treure conclusions, perquè normalment aquest tipus d'informes, quan es tradueixen, s'interpreten. No sé si m'estàs...
Sí.
Si m'estic explicant. Sí. Hi ha una dosi d'opinió i ho acostumen a fer organismes que, o d'una banda o d'una altra, tenen interessos privats. Organitzacions ecologistes o patronals d'empreses. No?
Per tant, has d'anar directament a la font.
El que diu aquesta plataforma és que les empreses són les que més estan impactant a la natura, coses que tothom entenien, però que per sobreviure elles com a empreses, per sobreviure jo Coca-Cola, per sobreviure jo Nestlé, per sobreviure jo Google, per sobreviure jo qui sigui, Tesla, haig de respectar la natura perquè és el meu principal proveïdor. Oh, en el cas de les alimentàries, ni que sigui per la pol·linització, i en el cas de totes, per l'oxigen i el CO2, la captura de CO2 i la donació, entre cometes, d'oxigen perquè visquim, no? Perquè puguem viure. Un roure dona l'aire necessari per 3 persones al llarg de tota la seva vida. Un roure. Això se'n diuen serveis ecosistèmics, és a dir, els serveis que es dona a la natura de manera gratuïta i que no s'han posat en valor. El que diu l'informe de l'IPBES és que les empreses han d'avaluar aquest impacte. i l'han de reduir. Per això hem fet una guia de bones pràctiques. No et diré el que porta aquesta guia, perquè és tot tan de sentit comú, i ho hem dit tantíssimes vegades al nostre programa, que no cal tornar-ho a dir, no? Passa per l'eficiència d'energia, el bonus de l'aigua, la gestió dels residus, la mobilitat sostenible, bé, tot això que estem parlant. Mm-hmm. Però el que diuen és que noten que les empreses, fins i tot les tecnològiques, posen molta atenció a reduir la seva petjada de carboni. És a dir, canvi climàtic, sí, en canvi climàtic jo faig això, i posat renovables a les meves instal·lacions, i reduït el consum, i fet que tota la flota de vehicles siguin elèctrics, estem passant a fonts 100% renovables, estem reduint les emissions fins a aquest punt, el 35, fins a aquest punt, el 50, però i de biodiversitat? Perdó? Què? Què és la biodiversitat? Això és el que diu l'IPBES. Si em fas una memòria de RSC amb 40 planes sobre les mesures que estàs fent per mitigar el canvi climàtic, i jo t'aplaudeixo, i benvingut sigui, i endavant, i gràcies a tu estem aconseguint que la cosa, tot i que està complicada, no vagi a més, però i en biodiversitat? Què estàs fent per protegir la natura? Què estàs fent per reduir la pèrdua d'espècies?
Hi ha algú d'aquestes empreses que se'n preocupi?
Un 1%!
D'acord.
Un 1%!
D'acord. Se t'ha quedat la veu així, no. Una mica...
Em faig tanta llàstima de vegades quan
d'acord,
parlo.
D'acord.
Tinc l'esperit del tio Gilito, del Pepito Grillo.
Ah.
El tio Gilito, no,
el tio Gilito.
Són aquests. El tio Gilito són els 99% contraris, no? Que són els que estan comptant diners i pensant com fer negoci. Aquest 1% és el que es preocupa per mesurar l'impacte en la biodiversitat i anunciem mesures sobre això. Un 1% del parc empresarial mundial, Francesc. En aquest nivell estem. Any 2026. Complicat, de vegades, eh?
Complicat?
Vinga.
També se m'ha quedat la veu amb la paraula complicat.
Quin temps farà?
Bé, el temps que farà té un denominador comú. Descens marcat de les temperatures dissabte i diumenge i a tot el país. Aquest és denominador comú, però hi ha d'altres actors en aquesta pel·lícula meteorològica. Si ens referim al capítol de dissabte, doncs sembla que la neu actuarà a la zona del Pirineu de forma general, en algun moment amb una certa intensitat. A qualsevol punt del Pirineu hi nevarà. I ho pot fer tan sols per sobre dels 800 metres. Fora del Pirineu, pluja a les comarques de Girona i Barcelona en general. Fins i tot no és impossible que arribés a fregar l'extrem nord de la Costa Daurada, Baix Penedès, potser Tarragonès. A la resta del país, aquí, per cert, també els indrets citats de pluja de l'est i nord-est, neu per sobre de 800 a 1.000 metres, per tant, molt avall de cota. A Ponent, a les comarques de l'Ebre, del sud de la Costa Daurada, al sud del Cap de Salou, domini del sol, però també del vent fort. De fet, també entra la tramuntana al nord de la Costa Brava. I l'altre capítol, el segon capítol del cap de setmana, que arriba diumenge, sol a tot arreu, vent als dos extrems del país i fins a primera hora del matí, cel tapat i neu per sobre de 700-800 metres a la Val d'Aran. I no és impossible, primera hora de diumenge, alguna tímida i curta glaçada que no hauria d'afectar a conreus. Anem a les prediccions particulars, moltíssimes peticions, en destaquem unes poques. Agus González, tenim una barbacoa. L'Agus González és de Cerdanyola, però es desplacen a Rubí. Volen fer una barbacoa a l'aire lliure dissabte. Ai, Agus, que em penso que serà un dissabte bastant passat per aigua al Vallès Occidental. L'Arnau Iglesias diu: hem vist que s'anuncien nevades pel cap de setmana. Cal portar equipament si ens hem de moure per pistes d'esquí, oi? Sí, efectivament i sense cap dubte. Mireu, jo us diria que al Pirineu català cal portar equipaments. Avui en dia és molt senzill amb les fundes, evidentment no tenen les prestacions d'unes cadenes, però sí que es posen i es treuen amb una facilitat molt notable, i si es condueix amb precaució i sempre que estigui blanc al terra, doncs donen un resultat prou acceptable. I dir que s'han de portar els equipaments dins del maleter de 1 de novembre a ben bé 1 de maig, per no dir 15 de maig, perquè de nevades, fins i tot als extrems del calendari, n'hi ha gairebé tot l'any. Previsions de diumenge: el Pau Cabrera, Fira de la Terra, Caldes de Malavella. Quin temps s'espera? Doncs fred i assolellat. Mireia diu que van a veure els arbres florits al Baix Segrià, la zona de Serós. Si farà bon dia. Farà vent, fred, però sol. Irene Medina: tenim una visita guiada a la zona de l'Ordal, diu, pel tema dels préssecs. En respectarà el temps? Sí, farà solet diumenge, però abrigueu-vos sobretot a primera hora. Pot fer vent. Jordi Ferrer diu la predicció per l'altre diumenge, Riudarenes. Queda molt lluny. Ara mateix els pronòstics no donen gaire moviment l'altre cap de setmana, però Jordi, això podria canviar. David: cap de setmana en general a la zona de la Noguera, Gramunt, doncs pinta sol i vent, i a més fred. Per tant, doncs cap de setmana tranquil, tot i que demà a la nit de divendres a dissabte, pot ploure una miqueta. Finalment, la Berta Vidal ens diu que s'escapa, diu, ens escapem aquest cap de setmana al Barracín, Terol. Quin temps s'espera? Doncs mira, d'entrada, Berta, aneu ben abrigats. La serra del Barracín hi farà vent, farà sol, però no és descartable que demà a la nit hi nevés una miqueta. Potser no al poble, però una mica més amunt sí, i a primera hora de dissabte que hi hagi núvols, però després s'aclariria, i sobretot el que et deia, roba d'abric.
La setmana que ve.
I la setmana vinent, un Meteoterra parlant de cols i bròquils. Ens entaularem a les vinyes del Tiet Pere per conèixer el vi Escabeses, i ja serà el darrer programa de l'hivern astronòmic. Mirarem de fer un avanç per la primavera, d'aquests genèrics. A més, encara tindrem el Meteoneu. Bé, tot això us espera amb d'altres elements que tindrem al cabàs la setmana vinent. Anem acabant, i ho fem recordant que som 100% digitals. A la xarxa X, un servidor, Francesc Mauri, amb 92.300 seguidors, 28.000 a la xarxa Facebook. Al mail ens trobareu, meteomauri@catradio.cat, al web catradio.cat, i a 3catinfo també. José María Campillo, Gori Massip, Núria Ventura i Francesc Mauri, el quartet que fa sonar la música del Meteo Mauri i el Green Meteo Mauri.